una societat d'inversió per garantir que es compleix allò que es pacta en uns pressupostos. Per tant, han creat noves estructures d'administració per fer front a l'incompliment estructural de promeses no executades. Per tant, em sembla que a mi les estructures d'estat era una altra cosa, però han creat noves infraestructures administratives per garantir que es compleixen els incompliments. Clar, doncs home, potser la situació hauria de ser una altra, no?
Marc.
És evident que el país necessitava pressupostos. L'altre dia ja ho deia en aquesta casa el company Maiol Roger, que portava uns 1.170 dies en pròrroga pressupostària. Això són més de 3 anys, que és un rècord, que fins i tot en l'època del procés, aquells que criticaven el procés, que el procés era tan dolent, això no passava, que s'havien aprovat pressupostos molt abans. Per tant, en aquest sentit, és una bona notícia. Quan li demanava si són millors, evidentment, havia de dir això, són millors. I realment, quan negocies amb un partit, aquell partit intenta aconseguir els millors avantatges pel partit i també segurament pel país. És el que ha fet Esquerra i és el que ha fet ara Comuns, intentant reobrir el seu pacte. És evident, des d'un punt de vista dels protagonistes d'Esquerra, que no hi havia aquest IRPF que s'havia pactat, recordem-ho, com a condició sine qua non perquè Salvador Illa fos president. Però aquí Esquerra tenia dues opcions. En el seu moment en què li diuen no hi ha IRPF, puc anar-me'n al racó de pensar i cridar molt fort i dir que ets el PSC i el PSOE no em donen suport, altres partits catalans tampoc, o optar per continuar negociant en altres aspectes. I ha optat per aquesta segona via sense abandonar el tema de l'IRPF, que com vam escoltar aquests dies, és possible que vagi amb esmenes amb la llei del finançament. A partir d'aquí, que s'hagin aconseguit més o menys coses, aquí cadascú dona la seva versió, evidentment. És cert que hi ha més diners pel català, és cert que hi ha més diners per educació, és cert que hi ha més diners per salut, per l'agència tributària. I després sí que m'hauria de fer un comentari sobre el tema del tren orbital, d'acord, que fins i tot hi ha gent que no, s'ha recuperat un projecte fa 10 anys o que no es farà mai. Però si tirem enrere, recordeu els últims pressupostos l'any 2023 que es va aprovar Pere Aragonès amb el suport del PSC? Llavors el PSC va pactar la B40, la Ronda Nord de Sabadell. Tu, Ricard, coneixes bé.
Perfectament. Que va provocar també la divisió d'un conseller.
Correcte. Una obra faraònica que crec que tampoc... Jo crec que veurem abans el tren que aquesta carretera, però llavors es va titllar a Salvador Illa...
Perdona, ara que dius això... És que
una part del tren està feta.
El tren, sí, però que el tren és el quart cinturó, eh? Mm.
Ferroviari, sí, que és sí. Molt diferent que... És molt diferent que la carretera.
No.
Sí.
No.
El trajecte és bastant cosí, germà, eh?
No, sí, no és molt diferent perquè... Però... No. Jo soc de Sabadell i...
Sí, sí, digues.
No, vull dir que el problema del quart cinturó no és fer una carretera, és el que suposa fer aquella carretera, que vol dir acabar amb un rodal del Vallès que durant molts anys ha tingut... Només és un patrimoni mediambiental, sinó que, a més, afectarà també.
Però després la reflexió que hem de fer és volem més cotxes o més trens?
No, sí.
Jo anava per aquí,
eh? Jo només et dic que les motivacions que van provocar que Juli Fernández dimitís com a conseller de Territori és per una defensa d'un patrimoni
del territori
històric, sí. Sabadellenc i Vallèsà, d'un territori, i això passarà un tren, no passarà un cotxe, però passarà un tren per allà. Vull dir, això quedarà igual amb el paisatge.
El que em referia en aquell moment era que en el seu moment, quan es va pactar aquesta B40, Salvador Illa semblava un estadista, un gran home de país, que havia aconseguit una gran obra. I ara, doncs, quan es pacta el tren orbital, no ho sembla tant. Mm. És així, la política és així, també.
Sí, sí. Jordi.
Dues qüestions. Una primera, quan estem parlant de les disputes pels pressupostos, hi ha hagut una dada que ha aparegut aquí, que és 3 anys en prova pressupostària, i el més probable és que en any electoral no hi hagi pressupostos, perquè acostumem a veure l'acord de pressupostos com una mena de matrimoni entre partits polítics, de cop i volta. Però ara ja s'han casat i ja els hi podem dir que crec que va ser Junts que va dir a partir d'avui responsabilitzarem Esquerra de tot el que faci el PSC. No? I, no, potser tothom és prou gran per ser responsable del que fa i potser també hauríem de ser prou grans per saber que acordar uns pressupostos no és el mateix que establir un acord de govern o no és el mateix que fer un govern de coalició. I més enllà de la posició política de cadascú, que el país i que la societat del país no sigui capaç d'acordar pressupostos durant... que en una legislatura acabi només havent un acord de pressupostos, és bastant limitador de la capacitat que tenim d'arribar a acords a la interna de la societat, no? I jo ho veig com un problema, sense assenyalar cap partit en concret, sinó dir, no som capaços de posar-nos d'acord sobre qüestions bàsiques. És evident que cap dels partits que arriba a aquests acords entén que aquest pressupost són els que ells voldrien fer. Però o som capaços d'establir unes prioritats i intentar veure com s'apliquen, o les problemàtiques que tenim són d'una dimensió que no podem fer front de cap manera. I per altra banda, en relació amb el que deia el Jofre, i que em sembla que és un tema superpertinent, de dir, moltes vegades es fan lleis, es fan acords que no s'apliquen. I moltes vegades es fan declaracions que volen ser una senyal d'on som i on volem ser, que només són una declaració. I a mi em sembla que és molt pertinent, no només, ara no penso només en els partits polítics, penso en el conjunt de la societat civil, de dir, hem d'aconseguir que aquestes grans declaracions que es fan es converteixin en aplicacions pràctiques. Recordo, per exemple, que el president de la Generalitat fa pocs dies, davant del desnonament o de l'anunci d'un desnonament que va quedar paralitzat d'un veí per fer co-livings, va dir, no, això no pot ser, però és que ahir a Barcelona hi va haver un desnonament d'aquestes característiques. Doncs hem de ser conscients de que viure de les declaracions, que ja entenc que en la comunicació política i en la política de partits és molt habitual, és un problema a l'hora de que la societat vegi, entengui que les coses es fan o no es fan. I si això no passa, el nivell de desconfiança, que ja és molt alt, continuarà creixent.
Marta.
Sí, a veure, persistir en política sol tenir premi. El que passa que el premi arriba a vegades més tard del que un voldria, i és evident que en aquest cas el govern del president Illa ha persistit, no? I han aconseguit uns pressupostos quan segurament poca gent, fa uns mesos poca gent creia que se'n sortirien, després ja es va anar veient que sí, però aquesta és la primera. Tenir aquests pressupostos per mi significa que tens segurament legislatura per 4 anys, a no ser, diguem-ne, que caigui el cel, que això sempre pot passar, no? Per tant, ja veurem, però d'entrada jo crec que en un govern amb una majoria parlamentària molt fràgil, molt feble, doncs evidentment això li pot donar un recorregut polític, bueno, doncs que els hi pot permetre almenys aplicar en part, no?, una part del seu programa electoral. Això des d'un punt de vista, diguem-ne, de normalitat democràtica, doncs, vale, doncs d'acord, doncs està bé. No? Aquí hi ha una altra cosa, jo crec que ara la pilota una altra vegada torna a ser pels polítics, pels gestors públics, per exemple, en un tema tan capdal com és l'habitatge. Perquè en els últims 15 anys en aquest país, i mireu-vos a dades de l'Ajuntament de Barcelona, mireu-vos a dades de les grans ciutats metropolitanes, de les ciutats mitjanes del rere país, globals a tot Catalunya, fins i tot mireu-vos a nivell espanyol, és una evidència aplastant que no s'ha fet la feina, per exemple, en el que és la construcció d'habitatge públic, no? I aquí han governat tots, no? Per tant, d'acord, tenen una llei de tindran una llei de pressupostos, tindran recursos, és cert, no?, que des de que tu poses el primer totxo o des de que tu decideixes posar el primer totxo fins al final, doncs triga temps, però ara ja no valdran les excuses. Ho dic una mica en referència al que deia en Jofre abans de hem creat una direcció general per multar el que... Escolti, doncs facin ara vostès la feina ja d'una vegada també, perquè malauradament no s'ha fet. I després una reflexió respecte a la decisió que ha hagut de prendre Esquerra Republicana, no? Jo que sempre defenso, diguem, el pragmatisme, i crec que en política a vegades és complicat, però ha de prevaldre, penso que Esquerra Republicana té un risc molt profund en aquesta decisió que ha pres, perquè inicialment, no?, el tema de l'IRPF semblava una línia vermella, després la línia vermella va anar desapareixent, i per tant pot ser que hi hagi una part, fins i tot del seu electorat, que, enteneu-me l'expressió, pugui haver considerat, escolta, han venut barato, perquè ens entengui la gent. No ho sé, el temps ens ho dirà, però crec, no?, que en el que és la base electoral d'Esquerra Republicana, doncs jo crec que el mateix Oriol Junqueras sap que s'ha d'explicar bé, no? Perquè si entenem la política catalana des d'aquells dos punts, no? Que és el pol esquerra-dreta i el pol nacional, no? Independentista, no independentista, clarament, no? Aquí s'ha fet prevaldre pues, l'opció d'un govern d'esquerres, no? Que és el de Salvador Illa, amb un partit, o amb dos partits, en aquests Esquerra i Comuns, que els hi donen suport. I això també dona una línia argumental a l'oposició que veurem, de quina manera s'aprofita. I una última reflexió. En les democràcies, no sé si madures, no dic que la nostra no ho sigui, o de llarg recorregut, quan un primer ministre o un ministre d'Economia no té pressupostos, se'n va a casa, no? No.
Ric perquè si mirem el govern espanyol, no sé quants ministres haurien d'anar a casa.
No, espanyol, català, que vulguis. No? Sí, aquesta reflexió penso que des d'un punt de vista de...
Allò és la llei més important d'un govern.
Exacte, sí. Anava aquí. Mm-hmm. Allò que diem, no? Cuidar la democràcia, no? I és una nina de porcellana que hem de mirar que no se'ns trenqui. Jo crec que aquesta reflexió l'hem de seguir fent. Llavors, a mi em sembla...
Aquí, perdona, sindicats i patronals sí que han jugat aquest paper de responsabilitat.
Sí, aquí anava.
Ara, dir, malgrat no siguin uns pressupostos que tinguin l'eix ideològic que jo voldria, sí, el que volem és que hi hagi
un punt de mal menor, no? I per tant, sí. Bueno, jo crec que aquí hi ha hagut també tot un seguit d'actors que han anat acompanyant, no? No només en el govern, sinó també els grups parlamentaris, en la reflexió de fons de els hem de tenir. Això no et lliura de la batalla política que ara ve, de dir, escolti, doncs vostès han optat per aquest eix i no per aquest altre, i han decidit això i no allò. Cosa que celebro, perquè em sembla que també com a país ens va bé. Però tinc la sensació que ara inaugurem segurament una etapa nova i que jo crec, insisteixo, que el dels comuns ja ho donava per descomptat. En el cas d'Esquerra Republicana jo no ho tenia clar del tot. Ells fan una aposta i hi ha, diguem-ne, tot un gruix electoral aquí. Jo crec que li hauran d'explicar. Com a reflexió,
Quan parlaves de risc profund, crec que el risc profund és, d'Esquerra Republicana, és que aquesta... No va dir broma, paròdia, és igual. El que he fet amb Comuns, que em sembla que és bastant compartit...
Sí, es veia com que era evident, sí.
És evident que... Sí. Penso que el principal risc que té Esquerra Republicana és que algun dia es pugui donar per descomptat que ja votaran que sí.
Per
de
això,
fet,
per això...
la punta de llança d'això que estic dient es diu Gabriel Rufián.
Bé, és una mica el que passa que els, a Madrid.
100%. Recordem que els Comuns, l'últim pressupost de Pere Aragonès, van plantar amb el Hard Rock i van provocar eleccions.
Sí.
Aquest cop ja tenia molt clar que no es plantarien.
Anava a dir, home, cara, sí, eh?
No dubtis, Marc, que entre donar suport a algú d'Esquerra Republicana i donar suport a algú del PSC, els Comuns, em sembla que sempre ho han tingut molt clar.
Sí, sí, tant.
I a Jaume Collboni em
refereixo. I fins i tot, fa poc es va aprovar al Parlament una moció fora del Hard Rock i els Comuns van fer com aquell qui no volia...
Jo sempre
com aquell qui no volia la cosa.
Entre cometes, aquest triangle que faig és quan hi ha una presidència del PSC.
Al final...
I jo, si em permets, un parell d'aspectes del que deia la...
Molt breu, sisplau,
Marta. Molt breu, de Marta, de l'IRPF, d'Esquerra. Evidentment que es va plantejar com una línia vermella, s'ha deixat clar que no s'ha abandonat. Això ho ha dit
això,
i repetit.
Això jo crec que ho ha de seguir explicant Esquerra Republicana.
I que el més segur és que s'intenti, o més segur no, que es negociarà amb la llei de finançament respecte a les esmenes. I després un apunt sobre Junts i l'IRPF. Em fa gràcia, no?, que estan dient que Esquerra, per exemple, o els Comuns, és igual, se'n van per un pla de llenties i que no hi ha l'IRPF, quan mesos enrere no havien donat suport a la proposta d'Esquerra de recaptar l'IRPF. M'explico? És a dir, no sé, van dir... Allò és un plat de llenties, si es recapta l'IRPF. I ara, en aquests moments, diuen... Com és que no hi és en el pressupost?
Bueno, aquí hem de veure també... Vaig ràpid, Ricard, però dues coses també. És a dir, hem de veure també què passa. Ara no tenim a María Jesús Montero, tenim a Carlos Cuerpo, tothom diu que no és el mateix, veurem si no és el mateix. Per tant, veurem aquí també si realment Pedro Sánchez es mou o no es mou, que s'hauria de moure, clarament, no? I després també s'està confegint, diguem-ne, un relat, no?, que sona tripartit. No? És a dir, al final, diguem, està tot inventat, diguem-ne, la política catalana passa per les passes
que
passen.
Jo no crec que anem cap aquí, és possible.
Un segon, Marc, crec que és possible, no?, que hi hagi una part del món de Junts per Catalunya, no?, que posi l'accent en, escolta'm, doncs ja han triat, no?, i per això us deia, crec que Esquerra Republicana, no ho dic amb cap mal to, ho dic com a reflexió de fons, a dir, ha de posar molts ous a la cistella dels arguments pels quals ell ha posat, no?, més força en dir, escolta, pressupostos, mal menor, segurament no serien els nostres, però som-hi, amb el risc que té que encara que Carlos Cuerpo no es mereix Jesús Montero, el PSOE ja hem anat veient què fa.
Sí, un apunt molt ràpid, Ricard, abans comentaves, no?, que potser anem cap a aquest eix esquerra-dreta, aquest tripartit. Podria estar mitjanament d'acord. Deixa'm incorporar un nou element que potser és Aliança Catalana, què pot passar, i serà llavors quan segurament els partits s'hauran de moure entre un eix de democràcia o no democràcia. Mm. I que aquí, junts, veurem on es posa.
Sí, però
segurament, què és el que passa a partir dels municipals?
Quan això passi, veurem també junts què és.
Clar, és que anava aquí, jo crec que també tot aquest món...
Sí, però dos blocs diferents.
Anirà madurant.
No estem parlant tant d'esquerres i de dretes a partir dels municipals.
Sinó de democràcia o no democràcia.
Però el vot de...
O defensar les institucions o no defensar les institucions.
Posa-li el qualificatiu que vulguis.
Però el vot en aquests pressupostos...
Sí, ara sí.
Posa un frame, no? Posa un marc general.
Jo et dic d'aquí, que deies aquest teix que està movent la política, d'aquí 6 mesos, un any, que hi ha les municipals...
No, i per això us deia que ens pot caure el cel al cap, no?
Vull dir que... No, segurament ens caurà en alguns municipis.
Obèlics, no?
És un quart de 10 del matí. Ara sí, de parlarem dels supermercats 24 hores. Atenció, perquè ja no n'obriran més o limitaran l'obertura d'aquests supermercats a Barcelona. Ara ho expliquem.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, conseller on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
Reserva entrada al web del Museu Marítim.
Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
Ara sí que ho tenim tot.
Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombart. Són les 9 i 18. Barcelona ha decidit vetar les llicències per obrir supermercats 24 hores a la ciutat. L'objectiu és frenar la proliferació d'aquests establiments i protegir també el comerç de proximitat. Ara a Barcelona hi ha 1.300 supermercats 24 hores. Lara García, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
On et trobes?
Doncs ara mateix estic davant d'un d'aquests supermercats 24 hores i dic davant, aquí a l'Avinguda Josep Tarradellas, perquè no ens deixen entrar a fer el directe a dintre. És aquests supermercats on podem llegir els típics cartells vermells de 24 hores. Aquest en concret diu supermercat 24-7, obert 24 hores els 7 dies a la setmana. I això us comento que sóc a la porta perquè normalment en aquests establiments és molt complicat que els treballadors vulguin parlar amb la premsa. De fet, sempre ens diuen la mateixa resposta quan els hi demanem informació, gravar o el que sigui, que és parlar amb el meu cap, que arribaran uns minuts i, efectivament, doncs, el cap mai acaba arribant.
I què ens sabem d'aquesta suspensió de llicències?
Doncs el que sabem de moment és que la suspensió és temporal i immediata, que es farà durant un any i a partir de ja mateix. Afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com les peixateries, les fruiteries o els forns de pa. I el que vol fer l'Ajuntament és aprofitar aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Recordem que en els últims anys s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres unes 250 de Salut Pública i 160 de Gestió de Residus. Per això mateix, doncs, en paral·lel amb aquesta suspensió temporal de llicències que expliquem, l'Ajuntament de Barcelona el que anuncia també és que continuarà intensificant les inspeccions per garantir el compliment de la normativa, doncs, amb més revisions ordinàries i amb més multiinspeccions. I us comentava que no hem pogut parlar amb els treballadors del local, però amb qui sí que hem pogut parlar són amb clients i també amb altres comerços de la zona que ens han donat la seva opinió.
Imagina, seran tres horaris, no? A matí, tarda i nit, perquè és que si no, no pot ser tot el dia obert. Han de descansar el mateix que descansem nosaltres, no?
El servei està bé, el que passa que a vegades la venda implica el tema dels preus, que són molt, molt més cars, i la competència és molt, molt mala.
Quan són de 24 hores a les 7 del matí me va molt bé.
I què compres?
Bueno, necessites per netejar-me, xampú, màquines d'afaitar, bueno, i alguna vegada pues, per esmorzar algunes galetes o una cosa. El comercial normal de cada dia, pues, aquest és el que surt perjudicat. I llavors jo estic a favor perquè són del barri, vull dir, m'agrada el barri perquè beneficien el barri. I aquests no fan cap cosa que sigui bona.
La ciutat, com deies, Ricard, ara mateix uns 1.300 establiments d'aquest tipus i per entendre doncs, l'auge hem de remuntar-nos al 2022 quan el Tribunal Constitucional va suspendre els articles de la Llei Catalana de Comerç que regulaven els horaris comercials perquè hi veien una invasió de competències de l'Estat i doncs els magistrats van resoldre que havia de manar la llei estatal i aquesta llei estatal és la que dona llibertat total d'horaris per a tots els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície com són doncs, aquests supermercats petits de 24 hores que trobem per tots els carrers de Barcelona, pràcticament.
Gràcies, Lara.
Adeu.
Que vagi bé. Podem saludar també aquesta hora des de l'estudi de Catalunya Ràdio l'Alfons Bertí, que és director de Barcelona Comerç. Alfons, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com perjudiquen aquests establiments al comerç de proximitat?
Home, el que fan és distorsionar una miqueta els nostres territoris. Nosaltres estem a favor del mix comercial a la nostra ciutat de cara als consumidors i consumidores, vull dir que fi al cap. Nosaltres no fem només una activitat econòmica, fem cultura, fem oci, fem ofici, fem relacions humanes. Llavors aquesta tipologia de comerç el que fa, perquè heu sentit les declaracions, heu sentit les dades, les xifres, parlem de Salut Pública, de 200 inspeccions que es van fer, quasi bé 2.000, van treure quasi bé 2.000 infraccions. Això és una bestiesa. Nosaltres que estem per ajudar, creiem que s'ha de regular, evidentment, perquè tots juguem amb les mateixes regles i s'ha d'inspeccionar, evidentment, però nosaltres exigim sempre l'equitat fiscal i comercial. I aquests llocs, a vegades, no és només l'activitat comercial. Per això distorsionen...
Què vol dir? Que fan altres coses?
Fan altres coses.
Com per exemple?
Bueno, les dades, vull dir que això és a través dels mitjans com vosaltres, a vegades que surten el que fan, perquè, per exemple, en aquestes infraccions es van trobar temes de salut pública, infrahabitatge, sospita d'explotació laboral, d'activitat, mitjans de llegint en seguida de que s'ofereixen llocs de treball, amb el viatge, després han d'estar treballant. Llavors, clar, amb això és molt difícil, no podem competir. Nosaltres estem per l'activitat comercial, i a més feta en els nostres barris i que no tinguem activitat comercial que faci que perquè ells poden pagar lloguers molt més elevats del que paguem nosaltres.
Per tant, diria que l'Ajuntament arriba tard.
Escolteu, a veure, nosaltres sempre som de dir que arriben tard, però no és fàcil poder regular totes aquestes coses. Fa temps que, evidentment, nosaltres estem, ho estem comentant a l'Ajuntament, a les taules de treball, i, evidentment, hem de buscar ella la sortida que poden legal que té l'Ajuntament per fer-ho.
Però per tancar-los, és a dir, aquestes activitats, és a dir, perquè s'arribin a tancar, realment?
Inspeccions. Perquè s'arribi a tancar són inspeccions, així de clar. I nosaltres estem a favor d'això, d'inspeccions, i ja està, a partir d'aquí. A partir d'aquí, aquest tipologia de comerç, penseu una cosa, nosaltres estem dins de... la Fundació té 24 eixos comercials a la ciutat de Barcelona. Aquests eixos comercials ajuden en els seus associats amb el tema normatives, amb el tema dinamització. Per tant, són, a més, són tipologia de comerços que no estan associats ni a eixos comercials, ni a gremis i tot plegat, que els ajudaríem a saber la part, tota la part legal, com
que,
podem...
Però no els dic, de fet, moltes persones s'ho pregunten, això, no? De com pot ser que els surti a compte obrir aquest tipus d'establiments amb l'alt cost de lloguer que hi ha en zones cèntriques com estan, els costos de manteniments d'obrir tot el dia, no? I, en canvi, molts petits comerços, doncs, veiem com van tancant, no? Comerços històrics de la ciutat, com no poden seguir tirant endavant pels preus del lloguer, etcètera, etcètera, no? I aquesta és una incomprensió que molta gent té.
Clar. Tu hauria de preguntar jo, tu. Què diries, sí, tu, Ricard?
No, jo no entraré en especulacions, però sí que potser hauríem d'investigar una mica més del que hi ha darrere.
Per això diem que estem a favor de les inspeccions. A veure, només amb l'activitat comercial no es poden pagar els lloguers que es paguen. Això és una cosa que és així. I, a més, tots volem sortir al carrer a passejar, no? Vull dir que volem una ciutat que podem... no com la Covid, tots tenim la imatge de la Covid, que sortís del que està... Per tant, a veure, entre tots hem de sumar, entre tots. O sigui, no només l'administració, les administracions, que sobretot, evidentment, no tenen fàcil, perquè només tenen els plans d'usos, ara han tret aquesta mesura, és la veritat. Nosaltres també parlem amb el sector, amb el tema dels plans d'usos, nosaltres hi som, però en fi, però també la ciutadania, perquè tots volem passejar per carrers que hi hagi comerços, que és molt agradable, però perquè hi hagi aquests comerços, el ciutadà, ciutadana, ha de saber...
Va comprometre, sí, sí.
Ha d'entrar a comprar.
Sí, sí, bàsicament.
El nostre president sempre diu, és tan important el fet de l'acte de compra com l'acte d'anar a votar. Perquè depèn de a qui votes, tindràs una ciutat o una altra, depèn de on vagis a comprar, tindràs una ciutat o una altra d'aquí uns anys.
Això passava també, recordo molt la Covid, amb les llibreries, no? Que de cop era una campanya de perquè la gent doncs, demanés els llibres a petites llibreries del barri, no? I que no ho fes a grans plataformes per poder llegir durant la Covid. Jordi Mir.
Mira, enllaço amb això que plantejaves de les llibreries, perquè justament també aquesta setmana s'ha presentat una iniciativa per part de les llibreries sobre la qüestió de quina ha de ser la cadena per poder mantenir l'ecosistema de les llibreries. I aquesta iniciativa, que a mi d'entrada em sembla molt necessària, és a dir, jo d'entrada com a principi estic a favor de regular-ho tot, és a dir, crec que com a societat hem de regular, posem semàfors per no tenir accidents al carrer, i llavors hem de regular qüestions que des d'un cert principi de llibertat i d'idea de lliure mercat, que crec que té molts elements positius, algú pensaria, home, doncs cadascú que pugui dedicar-se al sector comercial que vulgui, no? Per tant, com a societat hem d'establir una limitació, una suspensió, una prohibició, depenent dels casos, clar, ho hem de legitimar molt bé, hem d'explicar molt bé per què no deixarem fer allò que una part de la població vol fer, no? Per exemple, quan fa uns anys es va decidir suspensió de places hoteleres, no? S'havia d'explicar molt bé què hi havia darrere aquesta suspensió. Tinc la impressió, potser m'equivoco, que darrere de la suspensió dels supermercats de 24 hores hi ha un cert consens de que ja era hora, no? Ja era hora. Ahir ho vaig escoltar en diferents àmbits, ja era hora. En els últims temps hem vist campanyes de sectors d'extrema dreta, fins i tot recordo també algun vídeo de la candidata d'Esquerra Republicana a les properes municipals de Barcelona, senyalant aquest col·lectiu, aquests supermercats, no? I doncs crec que això ajuda a que el ja era hora s'extengui, però per altra banda ens oculta una altra realitat, que és si veritablement la qüestió és promoure, defensar el comerç de proximitat i la seva diversitat, el que dificulta en el petit comerç de proximitat i la seva diversitat és aquests locals o és els preus de lloguers, són les grans superfícies comercials o les grans plataformes d'internet. Perquè potser estem barrejant coses, és a dir, totalment a favor de regular i vigilar i haver de fer una nova comissió per assegurar-nos que en aquests locals...
Direcció General de Compliment, no? Del tancament dels supermercats de 24 hores.
No pot ser que en un local comercial sigui del tipus que sigui, penso ara en altres moments, hem tingut altres tipus de locals on hi havia pràctiques que no es consideraven legals i s'havia d'actuar. Sobre aquí s'ha d'actuar decididament, però també tinc la por de que darrere d'això hi hagi que els supermercats de 24 hores, qui sortirà a defensar-los? Ningú. Perquè són un blanc molt fàcil d'un element de la societat que no ens agrada o que no agrada a molta gent. Però si veritablement volem defensar el comerç de proximitat, què passa amb els lloguers que no poden pagar? Què passa amb les grans superfícies comercials que s'han anat creant al voltant de les nostres ciutats i que han buidat els centres de les ciutats? Què passa amb les plataformes d'internet que tenen unes avantatges que ara comencem a plantejar-nos si els hem de demanar que l'enviament del llibre no sigui gratuït, com plantejava, per exemple, el ministre de Cultura? Aquesta és la meva pregunta.
Ja era hora, però no n'hi ha prou.
Bueno, és una pregunta.
Sí.
Mitja horeta, tres quarts tenim? A veure, escolteu una cosa. Hi ha molts temes, evidentment, que tenen a veure amb tot això. Fins i tot, jo penso que t'has oblidat del tema de la renda disponible de les famílies, que aquest és un dels temes també més importants. Sumi tot això, evidentment. Hi ha molts càndiques, el que passa que hi ha moltes coses, per això demanem nosaltres l'equitat fiscal i comercial. O sigui, jugar a les mateixes regles. Això és el més important. A nivell de les vendes per internet que s'està comprant, si juguéssim a les mateixes regles, estaria bé. Si aquests supermercats es fes un estudi ben fet de quina necessitat té la ciutadania o els territoris per poder tenir un mix comercial, perquè aquí anem a tenir un mix comercial que el veí, veïna, pugui sortir al carrer i en menys de 15 minuts, per això diuen els ciutadans 15 minuts, pugui tenir l'abastiment de qualsevol servei o compra, i fins i tot de sanitat i d'escola, tot plegat. Si hi hagués necessitat, podem parlar-ho, però ben regulat i ben treballat. No, quan hi ha molta gent que surt i surt als mitjans, que potser s'està fent vendes d'alcohol fora dels horaris, o gent que no pertocaria, tema de souvenirs... Ben regulat, ens sembla bé. I tot això que has dit, que dona per molt, és el que precisament aquest any n'haurien de parlar, i penso, i faig una banda, que els mitjans també n'hauria de parlar més, perquè precisament estem en l'any de la capitalitat europea del comerç de proximitat. Llavors, tots aquests temes són els que s'haurien de tractar. Ara som el portaveu a nivell europeu de totes les ciutats i municipis d'Europa, no? Llavors, tot això, hem de ser positius, però també et dic una cosa, nosaltres intentem veure les coses de forma positiva i hi ha, igual que es parla dels nouvinguts, escolta, doncs els nouvinguts que hi ha una necessitat, perquè avui en dia aquí hi ha molta gent que es va jubilant i tot plegat, és una oportunitat també que hi ha per poder emprendre el teu negoci o fer un relleu d'un negoci que ja funciona. Hi ha molts hàndicaps que van a per nosaltres, evidentment, pel comerç, però ben regulat i ben treballat, professional i acompanyat també dels gremis i de les associacions, penso que hi ha cabuda també per aquests supermercats.
Sí, no, doncs també cal ajuda, no? Perquè hi ha petits comerços que no poden sobreviure, doncs, a tot això que estem dient. Mira, ens truca el Jaume, per exemple. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè tenia una xarcuteria, Jaume.
Sí, tenia una xarcuteria a Manresa i bueno, vam haver de tancar. Ho vam provar amb un soci i vam haver de tancar, doncs, per impossibilitat de competir en producte de qualitat, en producte de proximitat. I quin és el drama? Doncs no els supermercats 24 hores, penso, perquè això té una qualitat molt concreta i té un mercat i un nínxol molt concret. El que fa mal realment, per mi, sota el meu punt de vista, són la intrusió de les grans superfícies als nuclis de les ciutats. Jo em sembla molt bé que hi hagi un Carrefour, un Condis, tot el que es vulgui, però a l'extraradi. Però els nuclis de les ciutats han d'estar poblats de comerços privats, particulars, amb nom i cognoms. No pot ser que hi hagi una ametlla d'origen als centres de les ciutats, i no un, sinó un, dos, tres, quatre, en una ciutat, per exemple. No? Això ja és una cadena, això no és un establiment d'una persona. No pot ser que hi hagi 400 llobets...
Que vol dir que contra això no pot competir, no, Jaume?
Clar, contra això és impossible, però és un tema de no entendre massa de matemàtiques. Vull dir, les compres d'aquests senyors no són les mateixes compres que les que faig jo, com a botiga petita.
Sí, sí.
No sé si m'explico.
Perfectament. Queda clar, Jaume.
Jo crec, i cuidado, que defens la Malla Origen, per exemple, doncs perfecte. Vull dir, clar, tenen uns productes superben exposats, però jo que sé el que costa tenir certs productes frescos, i em pregunto tot allò on va, que allò es fa malbé, és impossible que ho venguin tot. No veig el negoci en aquests llocs.
Gràcies, Jaume, per trucar. Que vagi bé.
A vosaltres.
Marta.
Sí, jo he pensat ja era hora i també he pensat que els ha costat prou. O sigui, la meva sensació és que d'això feia molt que en parlàvem i no, ningú acabava de, no s'acabaven d'atrevir. I està bé, estic a favor de regular des de la perspectiva de posar les regles del joc. El que no estic a favor és de sobreregular i, a més, de sobreregular, regular sense fer la feina. M'explico. Que farem inspeccions i revisions fa molts anys que ho sentim. Que efectivament sabíem i sabem que en aquests establiments s'incompleixen moltes coses, també, però de tancats no n'he vist gaires, diguem-ne, no? Llavors, està bé, però ja estan tardant. Sabeu allò d'àrbitre a l'hora? Doncs pues això, no? I volia preguntar-te sobre això, Alfons, una mica. La vostra percepció és que en els últims anys l'administració en això, bueno, ha fet moltes fintes i no ha fet el que tocava, o senzillament, bueno, com tantes coses que ens passen, que ens sobrepassen, que de cop hi ha una dinàmica que comencen a obrir i proliferar en molts llocs i, bueno, pues ens ho hem trobat ja quasi bé que no ens n'hem ni adonat. O creus que sí, que realment, bueno, es podia haver fet més abans?
Mira, en general, el dia a dia passa pel damunt de totes les legalitats i de les administracions. O sigui, sempre es busquen, es troben escletxes, és com l'aigua entre la roca.
Sí, sí.
L'aigua
sempre es troba tira. El camí.
Ara traurà això, perfecte. D'aquí 4 dies sortirà una altra cosa, trauran una escletxa. Parlàvem l'altre dia amb el districte de l'Eixample. Fins a 300 metres quadrats que poden obrir 24 hores. Llogaven espais de potser 600 metres i obrien només 300 metres.
Yeah.
No tens? Ja podien obrir 24 hores. O sigui, és complicat. L'aigua es fa via molt ràpidament. En canvi, si has de buscar a on està l'aigua que s'escapa d'això, normalment trigues més quan tens un problema de fuita d'aigua, no?
Sí, no, i costa trobar-la.
Costa trobar-la i després a veure com ho arreglem, també. I és una miqueta el símil amb l'administració i amb aquests problemes.
Santiago Becerra, economista, què tal? Bon dia, com està?
Bon dia.
Té solució, això, professor?
Bueno, jo la primera vegada que vaig veure un establiment d'aquests oberts 24 hores va ser com fa, no sé, 25 anys a París o una cosa així. I bueno, jo em vaig fer la mateixa pregunta, no? És a dir, allò estava buit, hi havia una persona, eren, no sé, com les 3 de la matinada, una cosa així, i jo em vaig fer aquesta pregunta, i aquestes persones, aquests establiments, com sobreviuen? Pues no ho sé, és a dir... El que sí que és veritat és que, bueno, sembla ser que hi ha un flux de persones que entren i van comprant cosetes. A més, tenen una gamma de productes molt concrets i sembla ser que... De tota manera, sembla ser que allò té sortida. De tota manera, és a dir, hi ha una cosa que és molt certa. És a dir, si això està... aquests establiments estan oberts i sobreviuen, és a dir, ningú perd diners. És a dir, d'una forma o d'una altra, tenen un benefici.
Sí, sí. Si no, estarien com estan. Aquest és un problema que ja ens està trucant molta gent, eh? Gent que té negocis que diu que estan passant malament per sobreviure, negocis en aquest cas a l'estat de Barcelona, a la Vila Olímpica, ens parla, ens ha trucat una dona que té una carnisseria i d'altres negocis que ens diuen que, clar, que davant d'aquesta auge doncs, han tingut dificultats perquè la gent doncs, va allà a comprar. Senyor Alfons Martí, director de Barcelona Comerç, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
No marxi, senyor Becerra, que ara parlarem també de la fruita i les hortalisses perquè... serà, sembla, un estiu i una temporada de tardor que ens arriba complicada. Pot pujar fins a un 30%. Ara ho expliquem.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos...
tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió. Dissabte a la tarda a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Marc Bataller, amb Jofre Llombard, amb Marta Pascal i Jordi Mir. Les empreses del sector de la fruita i les hortalisses està a punt de dir prou i repercutir també en l'augment de costos al consumidor. Fa uns dies vam avançar en aquest programa que l'increment serà d'un 30%. I per parlar-ne ens acompanya l'economista, catedràtic i col·laborador d'aquest programa, Santiago Niño Becerra. Segons aquest informe, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC, conegut ahir, diu que 9 de cada 10 empreses del sector de la fruita i també de les hortalisses, han mantingut o millorat la seva facturació el primer trimestre de l'any. Tot això com lliga, Santiago?
Bueno, a veure, el tema del 30%, de l'increment del 30%, no ho sé. El que sí que tenim dues dades, que sembla ser que això és totalment cert i ningú nega. Primer, l'increment de costos de producció. Entre un 10 i 15% de mitja han crescut ja l'increment de costos de producció. Aquí posem tot, energia, etcètera, etcètera. Primera cosa. Segona cosa. L'increment de costos de la quarta gamma, dels productes de quarta gamma, penso en plàstics tècnics, etc etc, ja ha pujat un 5%. És a dir, que només per això ja tenim entre un 15 i un 20% d'increment de costos. És a dir, s'arribarà a un 30? És possible. Segona cosa, com és possible, vostè preguntava, com és possible que millori la facturació i amb aquest increment de costos? Clar, la facturació pot incrementar en valor. És a dir, si el preu de venda d'un quilo de pomes o del que sigui ha crescut un X%, la facturació ha pujat. Això no
perquè
significa...
repercuteix en el preu, doncs.
Exacte.
Això és el que vol dir, no? És a dir, que ens estan repercutint en el preu.
Exacte.
En aquest cas, seria una repercussió que afecta directament a la butxaca de la gent.
De tota manera, clar, sempre no oblidem que entre el que és la producció i el lloc, el punt de venda on els consumidors compren, hi ha una sèrie de passes. És a dir, hi ha un transport, hi ha un intermig, hi ha un magatzemista. És a dir, els costos dels productors han crescut i estan augmentant encara més. Però també els costos dels intermitjos també estan pujant.
La gasolina, el transportista, el que sigui, no?
Exacte.
Però aquest augment, per tant, de preus, ja entenc que ja l'estem veient, sense notar-lo tan exageradament, no? Per tant, és una cosa que no es veurà d'immediat, sinó que anirà pujant progressivament.
Jo crec que sí, és a dir, a veure, és que no té lògica que de cop i volta pugi un 30%. El que passa, és a dir...
Però clar, la pagesia aquí no se'n beneficiarà, perquè si tot això són costos de producció...
No. No es beneficiarà en absolut. És més, al contrari, és possible que tingui un perjudici, perquè Quan la pagesia digui al magatzemista o a la persona que li compra, a la plataforma que li compra, escolta'm una cosa, mira, és que a mi m'han pujat els costos, jo he de repercutir aquest increment. I li diran, bueno, escolta, sí, però no tant. És a dir, que és possible que tingui un perjudici.
Mira, fa uns dies el responsable d'Economia d'Unió de Pagesos, Miquel Pinyol, ens deia això.
Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat l'adob que tocava, per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà adob per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
De producció. Per tant, si ens diu que ja baixarà la producció i els costos pujaran...
Sí, és que quan es parla del conflicte d'Orient Mitjà s'està pensant bàsicament en el petroli i ja en segon lloc amb el gas. Sí, però és que, per exemple, el preu de la urea ha pujat d'uns $250 a quasi 700. Clar, la urea és un element essencial en la producció de fertilitzants. Llavors, tot això està incidint directament sobre la producció. Llavors, és una situació que és molt complicada. A més, no és una situació que es digui, no, és que això durarà un mes. Bueno, pues, vale, un mes. No, és que és una situació que ja s'estan dissenyant diferents escenaris. Per exemple, no fa molt vol dir que farà pues, una setmana. Un dels caps de l'Agència Internacional de l'Energia va apuntar que si a l'octubre... És a dir, sembla ser que hi ha uns moments que són essencials, bàsicament per al tema de les reserves que tenen els diferents països, no? És a dir, un moment essencial és entre mitjans i finals de juny. Això marca una fita, no? Una altra fita és l'octubre. Bueno, doncs, aquest finals d'octubre, ja de cara a un ambient més fred a molts països, etcètera, etcètera. Bueno, doncs aquest senyor apuntava que si entre mitjans i finals d'octubre no hi ha una normalització completa de la situació en tot l'Orient Mitjà, es podia començar a pensar en un preu del barril entre $150 i $180. Clar, deixant de banda que, evidentment...
El problema també d'aquí, que sempre apuntes, professor, és que nosaltres estem aquí una mica vivint en un miratge, no? Perquè hi ha unes ajudes, la Unió Europea també, ara la Comissió Europea desviarà diners d'altres partides per reforçar el fons d'emergència per crisis agràries. Tot això, mira, mentrestant anem fent, perquè tampoc hi ha un increment, però no estan les conseqüències d'ara, sinó de les que vindran.
Exacte.
Perquè això no és sostenible, el model.
No és sostenible. Aquí està. És a dir, a més hi ha un altre tema. És a dir, parlar de coses lletges no està de moda. Amb la qual cosa, com vostè apuntava, hi ha ajuts, hi ha temes que van enrederint aquesta presa de decisions. Si arriba ja ho trobarem. I indirectament... Tothom, té al cap la idea de que segur que s'arribarà a una solució.
Segur que la solució serà eliminar la regularització que hi ha d'ús de fertilitzants, etc. És a dir, perquè si no, al final, si tens una normativa tan exigent que ofega el pagès, doncs, cas que no pots fer-hi més. O abaratim els costos de producció, o això s'enfonsarà.
Sí, sí.
Per tant, el canvi climàtic ja no serà prioritari, ja està.
Bueno, el canvi climàtic ja ha deixat de ser prioritari. Val. Perquè ja, per exemple, tothom està dient que es tornarà a utilitzar massivament el carbó. Aquesta serà una de les conseqüències, no?
Val, sí,
si,
sí.
Llavors, si no es normalitza tota la situació a l'Orient Mitjà. Llavors, però el que deia és que tothom tenim al cap de que, bueno, el juny o el juliol o quan sigui, però la situació arribarà. Bueno, a veure, arribarà o no arribarà. Deixant de banda de que encara que demà mateix hi hagués pau absoluta a tota aquesta zona de l'Orient Mitjà, per exemple, és un exemple, la producció de la principal planta gasificadora de Qatar, que ha sigut esborrada del mapa per als atacs d'Iran del 17%, això trigarà entre 3 i 5 anys a tornar-se a refer. Llavors, clar, les conseqüències les anirem patint en el temps. Llavors, la situació, i jo, sincerament, això jo no ho havia sentit mai, ja s'està parlant de que una situació, una solució, entre cometes, intermitja, és destrucció de demanda. És a dir, suposem que arriba l'octubre i aquesta situació no s'ha normalitzat. Bueno, pues, d'una forma intervencionista per part dels estats, dels governs, seria destruir demanda de petroli, destruir demanda de gas. No només a través de pujades de preus, sinó inclús a través de pujades d'impostos. És a dir, fer el que sigui perquè la demanda baixi, es destrueixi. Llavors, clar, aquesta és una situació... Amb això s'està treballant, eh? És una situació amb molta certesa, molt incerta.
Santiago Niño Becerra, gràcies. Com sempre, una abraçada.
Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
Un seguirem parlant, però realment és un panorama, bueno, incert com l'economia mateixa, però també una mica preocupant, perquè tampoc veiem que hi hagi ara mateix una solució. Vam dir que això duraria poc i no està durant poc, Marc.
Sí, com deia en Santiago Niño Becerra, puja el transport, pugen els herbicides, els adobs, els fertilitzants, i encara que la guerra s'acabés avui, una quimera, però imagina que s'acaba avui, els pagesos i tots els productors ja han comprat aquesta primera matèria. Per tant, els preus acabaran repercutint. I el problema és que plou sobre mullat, perquè l'altre dia llegia que fins i tot en els últims 5 anys les fruites i les hortalisses ja havien pujat un 30% abans de la guerra. Quan l'IPC més o menys puja un 20 o 21%, en aquell moment era perquè, evidentment, hi ha menys pagesos treballant, hi havia una climatologia adversa, hi havia la sequera, hi van haver-hi moltes pedregades, i en un mercat d'oferta i demanda hi havia menys producció, per tant, van pujar els preus. Per tant, ja estem parlant, si acumuléssim els dos, gairebé un 50-60%, quan l'IPC no va, malauradament, al mateix ritme. I el problema és que no hi veus un futur gaire proper perquè es puguin solucionar aquest tema, primer de la guerra i després de l'economia, que al final sempre estem parlant, no, del tema del petroli, que sí que hi ha ajudes, no, com comentaves, la gasolina sembla que ja s'ha aturat, però arribarà un moment que arribarà de veritat a la nostra butxaca quan comenci, vagis al súper, que ja està pujant, però ara cada cop més, si no se soluciona el problema a l'Orient Mitjà.
Jo per agafar el fil de Marcos, no sé si fa un any, ara potser em falla una mica la memòria, però comprar un litre d'oli d'oliva al supermercat valia 10 euros, us en recordeu, no? És a dir, un dels problemes, no, d'algunes decisions geopolítiques i del món que tenim van directe a la nostra butxaca, i a mi em preocupa, evidentment, no? Si costa arribar a final de mes, diguem-ne, com a societat ens ha de preocupar, però les preferències polítiques que es deriven, no? De que la gent li costi arribar a final de mes, i l'ús que els extrems, diguem-ne, i els populismes d'una banda i l'altra fan de situacions així, que va des del negacionisme al canvi climàtic fins a, jo sí que t'ho arreglo amb quatre historietes, quan realment això, diguem-ne, requereix complexitat. Ho dic perquè en el context actual en el que estem, on hi ha on es nota polarització, on es nota una certa tensió en el diàleg polític, etc, i on cada vegada més el ciutadà es va sentint lluny de qui pren les decisions polítiques o de qui li hauria de posar solucions sobre la taula, aquests elements que ens poden semblar, bueno, doncs, uita, sí, tot és una mica més car i tal, això pot tenir unes conseqüències polítiques complexes. I no acabo de tenir clar que, en general, la política en general i el polític de forma concreta vegi com solventar-ho. No dic que no ho vegi que passa, sinó que vegi com solventar-ho. I això és, jo crec, preocupant, diguem-ne.
I això que diuen que l'economia espanyola va molt bé.
Sí, bueno, vale.
Com un coet, diu.
La macro. Allò del micro i el macro.
Exacte, sempre, no? És la macro i no el micro. És a dir, no és la meva butxaca i el consumidor d'en Jofre, la Marta o en Jordi o d'en Ricard, o qualsevol persona.
Jofre.
Sí, només vull introduir un element que és una altra derivada de l'augment dels preus de les fruites i les hortalisses, que és la qüestió nutricional sanitària. És a dir, tots els metges, tots els estudis ens diuen que una alimentació adequada, una alimentació saludable, passa per la ingesta de verdures. Què passa si les verdures estan cares? Que la gent no menjarà tanta verdura com és necessari. Si això s'encareix i es deixa, tindrà una repercussió directa no immediata, però sí a mig termini, en la salut pública. Ens trobarem més persones amb més afeccions per culpa de no haver ingerit prou hortalisses. I la bola de neu s'anirà fent més gran, perquè aleshores els costos de l'administració pública seran més grans, etc etc etc. Què vull dir amb això? Que si hi ha alguns llocs on s'ha d'incidir directament en aquesta regulació que deia el Jordi abans, doncs igual té més sentit de que l'administració inverteixi, i aquesta és la paraula, inverteixi en una gestió adequada, un circuit adequat perquè la major part de la població tingui accés a productes de qualitat alimentaris, que no pas haver d'invertir a pal·liatius, a després quan el problema està fet. Una bona mesura preventiva és precisament que, com deia la Marta, l'oli d'oliva, que tots els estudis confirmen que és molt més sa que qualsevol altre tipus d'oli, doncs no costi 10 euros. I jo crec que una inversió és millor així a preventiva que després a reactiva, a pal·liativa.
Dos elements a afegir al que s'està plantejant. La primera, deia Santiago Niño de Becerra, no? Totes les guerres que se'ns han plantejat en els últims temps havien de ser molt curtes. Perquè, clar, ningú li agradarà dir no, aquesta guerra serà molt llarga, i després cap d'aquestes guerres és molt curta, és totes llargues i tenen greus conseqüències. Per tant, en la línia del que preguntava en Jofre sobre, diguem així, fixar-nos en les causes i per no haver després de patir les conseqüències, hem de ser conscients de que això que estem patint ara té a veure amb com un determinat govern o uns determinats governs han decidit actuar en la política internacional d'una via que la resta de governs no comparteixen. I, evidentment, clar, és, i jo què faig per frenar Donald Trump? No? Vale. És molt difícil, no? Jo us estic escoltant ara a l'Àgora i què faig jo per frenar? Vale. No, però hem de ser conscients de que el problema és aquest. És a dir, gent que ens proposa com a solucions miraculoses per als nostres problemes actuacions que no tenen res de positiu per la societat dels nostres societats, i malauradament tampoc tenen res de positiu per les societats en les que s'està intervenint, perquè no estem veient que en aquests països les coses millorin. I segona qüestió, quan ens Santiago Niño de Cerra deia el canvi climàtic ja ha deixat de ser una prioritat. Doncs els problemes seran encara més grans dels que estem tenint. És a dir, molt a favor d'entendre que això va tot lligat. I no pots quedar-te amb la idea de que el carbó ara ens solucionarà, perquè el carbó és part dels problemes que estem patint.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Tenim bones notícies per tu, perquè fins diumenge al Cort Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i en molts més departaments. I això no és tot, perquè per fer-t'ho encara més fàcil, tens finançament 100% per clients amb targeta al Cort Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, aire condicionat, també en electrònica esportiva, tecnobellesa, mobles de cuina i bany. Aprofita-ho i equipa't per viure el futbol amb l'última tecnologia. I encara amb els tecnoavantatges que només t'ofereix el Cort Inglés. També a la web i app. Estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics, de tot i més, i amb finançament 100%. Què més es pot demanar? Fins diumenge 24 de maig, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcortingles.es. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Cort Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Res més per avui. Adeu, fins demà.
Catalunya Ràdio.
Embarassada? I què penses fer?
No ho sé.
La Cavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
La coneixes molt bé, oi?
Sí. Des que va fundar les Missioneres de la Caritat.
I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
I si la fe m'està abandonant?
La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombart.
I sembla que, malgrat el que estem explicant de l'augment de preus i la situació preocupant econòmica, hi ha una realitat que no canvia, que és l'augment del sector turístic. Catalunya bat rècords any rere any pel que fa al rècord turístic, un èxit i un sector sobre el qual pivota una part molt important del PIB i en el qual també hi ha persones que ajuden a que tot això passi. Avui volem parlar i fixar-nos també en el cas de les cambreres d'habitació, les conegudes com a Kellys, una professió on les dones representen més del 90% del total i que a vegades suposen el 30% global d'empleats del sector hoteler. Ens acompanya la fundadora i portaveu de les Kellys, Vania Arana. Què tal? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Abans de res, explica'ns quina és la vostra feina. És la feina d'una cambrera d'hotel.
Bueno, básicamente es la limpieza de las habitaciones, ¿no? En la actualidad son muchas habitaciones por hacer, unas 26 habitaciones, que es lo que se está haciendo en unas 6 y 7 horas.
26 habitaciones en 6 horas.
Sí. Es un trabajo muy, muy duro, con muchos movimientos repetitivos, y la carga de trabajo que se está teniendo pues hace que la mayoría de compañeras tenga más de una enfermedad crónica.
¿Qué os trobeu quan entreu una habitació?
Cuando entramos a una